opción muy, muy segura i que protege.
Un apunt més. Continua el degotatge d'embarcacions irregulars. La Guàrdia Civil ha interceptat avui un total de 16 persones d'origen magrebí a Formentera. Han estat localitzades a la zona d'Escaló. Així hem arribat a les 12:04 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous, dijous 3 d'octubre, i avui continuem molt pendents de com avancen els treballs que s'estan portant a terme per restablir la normalitat i resoldre els problemes generats per les fortes pluges caigudes dimarts. Comentarem tot això a la nostra repassada a l'actualitat. També, com feim normalment el primer dijous de cada mes, avui dedicarem bona part del programa al debat polític, que girarà al voltant de diferents assumptes d'actualitat que són competència de la màxima institució insular de Formentera. Però abans del debat, connectarem amb el nostre company de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, perquè ens expliqui quins són els efectes que han tingut les fortes pluges caigudes dimarts a Formentera. Per tot això, tenim a Javi Riera a la producció i la redacció i a Pablo Morganti al comandament tècnic. Són les 12:05 minuts i començam, posam-nos al dia. Javi, l'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, demanarà la declaració de zona catastròfica de la ciutat de Vila, ho va anunciar ahir.
Sí, per tornar la ciutat al seu estat original, ha dit Triguero, amb l'ajuda de l'administració central. La presidenta Marga Provenç donarà suport a l'Ajuntament de Vila i també d'altres que vulguin demanar-ne la declaració, com podria ser el consistori de Sant Josep, per la situació a la carretera de l'aeroport. Provenç també ha destacat que només hi ha hagut 3 ferits lleus i tot i les fortes tempestes que van afectar l'illa d'Eivissa. Escoltant primer a Rafa Triguero i després a Marga Provenç.
La solicitud que hoy mismo voy a formalizar de zona catastrófica en la ciudad de Eivissa. Llevamos muchos años para revertir el estado de la ciudad que nos encontramos. Aquí se ha desarrollado mucha inversión pública a lo largo de estos 27 meses de trabajo. Mucha parte d'aquest treball ha quedat totalment destrozat.
Que s'ha de ser molt rigorós, s'ha de veure quines són les infraestructures, quins són els projectes de recuperació i de reconstrucció que han d'entrar a dins d'aquesta zona catastròfica i probablement encara haurà aquí mitjans fent net i fent feina, no?
Quant al balanç del rescat de persones, la Guàrdia Civil va xifrar aquest balanç en 148 persones i 59 auxilis en vivendes i vehicles.
Els especialistes de GEAS i GRS van rescatar a dos homes i una dona i un gos junt a Puig en Valls, a la vora del torrent, que es trobaven en risc imminent de que poguessin ser arrossegats per la corrent si continuava pujant el cabdal. També van ser rescatades 3 persones, 2 d'elles d'avançada edat, que havien quedat atrapades als seus domicilis de Sant Josep de Sa Talaia. La Guàrdia Civil també ha advertit que a la zona inundada de la carretera de l'aeroport hi van trobar cotxes submergits.
La prioritat és centrar en restablir la normalitat a les zones més afectades.
Ja s'ha obert el túnel de Can Cifra, que tants problemes de trànsit ha ocasionat. També s'ha recuperat el subministrament elèctric i fins a 3.000 habitatges es van quedar sense llum, però ahir això va quedar solucionat. Això sí, es calcula que uns 200 abonats continuen encara sense electricitat. Unes 400 persones i 60 vehicles, amb el suport de diversos centres de coordinació, treballen per treure l'aigua i el fang de tots els espais inundats. Escoltem ara el director general d'Emergències, Pablo Garriz.
Lo que estamos trabajando es en primero, garantizar la seguridad de la población. En segundo lugar, garantizar los suministros. En tercer lugar, garantizar la movilidad. Y por tanto, estos en los que nos estamos moviendo. No queremos precipitarnos porque los trabajos van a buen ritmo, los esfuerzos están yendo en un buen sentido, pero todavía es pronto para poder cerrar una fecha.
Pel que fa als carrers tancats, just ara mateix ens acaba d'informar l'Ajuntament d'Eivissa que s'ha obert l'avinguda de Santa Eulària, però només en sentit d'entrada a la ciutat. Continuen les restriccions provisionals pel transport públic, autobusos i vehicles de més de 3.500 kg.
I també es treballa per restablir el subministrament de combustible. Una avaria a la planta d'hidrocarbur va deixar les benzineres d'Eivissa sense poder reomplir els assortidors, el que va fer que algunes estacions tanquessin perquè no podien donar el servei. Tot i això, es va intentar prioritzar els taxis i el transport públic. Alguns usuaris feien ahir llargues cues i d'altres van anar cercant diferents benzineres en poder omplir els dipòsits dels vehicles, una tasca que ahir era complicada. Sentim alguns testimonis.
Desde ayer, en colaboración con el Consejo Insular, establecimos la carpa del recinto ferial, donde se han alojado 50 personas que provenían del asentamiento anexo en Sayubería. Se ha hecho ya un diagnóstico por parte...
Vengo de Pordes Torrent, voy en reserva, vivo en San Miguel y nada, me he encontrado esto con los conos y ahora justamente he visto a un amigo y también todo el mundo está así. Pero no sabía nada, la verdad, no tenía información.
Pues según parece, se ve que filtró algo de agua en algún depósito y están pues, en reservas casi todos. Y bueno, intentando aprovechar el último tirón antes de que se queden sin nada.
I ara vaig apurada, perquè sempre vaig apurant, vaig en reserva i he vingut aquí a posta i també totes que no tenen ni dièsel, ni gasolina, ni res, res de res.
D'altra banda, per segona nit consecutiva, 55 persones, habitants d'assentaments d'infrahabitatges, han dormit en el recinte firal. Podran accedir a aquest recurs dos dies més. Escoltam Rafa Triguero, alcalde d'Eivissa.
Desde ayer, en colaboración con el Consejo Insular, establecimos la carpa del recinto ferial, donde se han alojado 50 personas que provenían del asentamiento anexo en Sayubería. Se ha hecho ya un diagnóstico por parte de servicios sociales en todos los asentamientos de la ciudad para conocer el estado, también especialmente la cuestión de los menores, incluso alguna mujer embarazada que aparentemente podía haber alguna, todavía no está confirmado. Y a partir de ahí pues, se va a atender y dar respuesta a todas esas personas vulnerables porque no vamos a dejar absolutamente nadie atrás antes de esta tormenta y menos lo vamos a hacer ahora.
Fins aquí la repassada de l'actualitat. Ja sabeu que la darrera hora la tindreu puntualment als butlletins horaris i als informatius d'IV3 Ràdio i Televisió. Javi Riera, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres continuem connectant amb Formentera.
Connexió Formentera.
I doncs sí, com us deia, avui volem conèixer quins són els efectes de les fortes pluges caigudes dimarts també a Formentera i per això connectam amb el nostre company de Ràdio Illa, Pepo Rubio. Bon dia, Pepo.
Molt bon dia, Nieves. Per fortuna, els efectes d'aquestes pluges torrencials del dimarts no van ser tan intensos a la nostra illa com a la vostra, com a Eivissa. Aquí es van registrar uns 102 litres per metre quadrat a Sant Francesc, prop de 110 a la Sabina i uns 80 a la zona del Far de la Mola. Tot això són dades de les estacions meteorològiques de Balears Meteo. Bé, arran de la declaració d'alerta vermella per pluges, i a més, no sé a Eivissa quina hora va ser, però aquí a Formentera, a les 12:58 del migdia, els telèfons mòbils, el dimarts, van començar a fer sonar aquesta alerta de protecció civil advertint del risc d'inundacions i recomanant no sortir de casa ni atracar-se a torrents, zones baixes, soterranis. Bé, com a mesura preventiva, des de la Conselleria d'Educació, doncs bé, igual que va passar a Eivissa, doncs ens van demanar que anéssim a buscar els infants, que romandrien allà tranquil·lament fins a les 4 de la tarda, que és quan estava previst de desactivar l'alerta vermella. Tot i això, poc abans d'aquests comunicats, alguns pares van veure que la cosa es posava seriosa i es van dirigir als centres educatius per recollir els seus infants, cosa que provocà trànsit intens a la carretera que uneix Sant Ferran i Sant Francesc i també a la zona escolar d'aquest darrer nucli. Justament és on hi ha les instal·lacions de Ràdio Illa i vam poder veure això, doncs, desenes de cotxes intentant transitar amb una circulació molt densa, aparcats de qualsevol manera i emportant-se els infants. A Sant Ferran, per exemple, el que va passar és veritat que van anar una vintena de pares a buscar els infants, però allà, per exemple, des del centre vam destacar molt que no anessin a buscar-los i que els nens i nenes romandrien allà a l'escola i que els hi donarien menjar. I, de fet, la Pima de Sant Ferran ha agraït públicament, a través d'un missatge a les xarxes, tant a la directiva com als docents, com al personal no docent, especialment als cuiners, que van doncs, improvisar amb molt poca estona un dinar per 300 infants. Compteu que estem parlant d'unes poques desenes les que es queden a dinar al centre educatiu cada migdia i de sobte en tenien uns 300. O sigui, enhorabona a l'equip de cuina i tota la gent que ho va fer possible. Pel que fa a les intervencions dels bombers, doncs bé, 12 serveis, tipus, doncs bé, llevar aigua d'alguns baixos o alguns magatzems, que s'havien inundat, algun arbre que havia caigut, tot això a la Sabina, Sant Francesc, a l'Embaster, fins i tot al camp municipal, on un dels magatzems de material esportiu va quedar anegat. A les tasques, a més dels bombers, també es va comptar amb voluntaris de protecció civil. El Consell, d'altra banda, va tancar el poliesportiu Antonio Blanc el mateix dimarts a la tarda i va suspendre totes les activitats esportives de la jornada, com de fet totes les extraescolars d'aquell dia del dimarts també van quedar suspeses. També va haver-hi afectació de gent de Formentera que s'havia desplaçat a Eivissa. I allà sí que es van trobar en situacions bastant més complicades. De fet, nosaltres a Ràdio Illa ens vam dedicar a recopilar testimonis de persones que havien anat a l'illa veïna, per lo que sigui, gestions administratives, hospitalàries, viatges... Na Vanessa ens va explicar que només baixa del ferri, doncs bé, es va trobar en què l'aigua li arribava per sobre el genoll, sí. Estem parlant a la zona del port,
sí, sí.
Es va ficar com va poder a l'estació marítima, diu que estava estivada de persones, i bé, tothom atrapat allà perquè no podien agafar, no, que no hi havia taxis ni busos circulant, i era impossible, doncs això, continuar el seu trajecte. En aquest cas anava cap a l'aeroport d'Escodolà. Altres persones que ja estaven a Camp Misses, per exemple, com Nahari, que ens va explicar que va començar a entrar aigua per sota a l'hospital de Camp Misses, i així com va poder, va aconseguir doncs arribar a Vila, es va agafar una habitació de l'hotel i es va passar tranquil·lament la tarda allà. I també en Joan Antoni, que ens deia que abans de desembarcar del ferri de la Sabina a Vila, just quan estava a punt d'atracar al port d'Eivissa, va rebre un missatge de Camp Misses dient-li que ajornaven la seva cita mèdica per mort de les inundacions, i ja li donaven una altra cita. De tal manera que en Joan Antoni ni tan sols va baixar del ferri, ens va enviar unes fotos esfereïdores de les inundacions al port de Vila, veiem veritables cascades que queien dels molls cap a la mar, i bé, sense baixar del barco va comprar bitllet de tornada i se'n va fer mitja volta cap a Formentera.
Sí, sí, va ser una situació, la veritat, que el port d'Eivissa va quedar, vam veure unes imatges, que estava completament anegat.
De totes formes, podríem dir que una de les afectacions més importants va ser la de l'Institut Marc Ferrer. Sí. Recordareu que el govern balear va impulsar unes obres d'ampliació, han començat els últims mesos. Llavors, què passa? Aquesta ampliació inclou que el segon pis no està del tot cobert. Clar, amb aquesta pluja, gairebé 100 litres per metre quadrat, en molt poques hores a Sant Francesc, doncs va començar a entrar aigua en tromba, no només al segon pis, sinó també a la zona, diguem, al vestíbul, als lavabos, al hall de l'institut, etc, etc. De tal manera, doncs, que a l'endemà d'aquestes fortes pluges, és a dir, ahir dimecres, l'institut va romandre tancat. Ahir van anar els tècnics de l'IBISEC a veure que la cosa estava bé, i suposadament sí, però a la tarda, quan un tècnic electricista estava intentant subministrar energia elèctrica a una de les aules modulars que hi ha al pati del centre, precisament perquè la meitat de l'institut està en obres, es van adonar doncs, que no hi havia manera de subministrar el llum, l'electricitat d'aquesta aula modular. Van anar al quadre de tot el centre educatiu i van veure que hi havia, atenció, una fuita d'aigua directa al quadre de llum, de tal manera que avui, per segona jornada consecutiva, doncs roman tancat l'Institut d'Estudis Secundaris Marc Ferrer, on es fa, recordar, l'ESO, el batxillerat, l'FP, també hi ha l'Escola Oficial d'Idiomes, activitat matí i tarda, bé, diguem-ne que és una instal·lació molt, molt aprofitada i que porta dos dies tancades. De moment, la instrucció del director, d'en Jaume Ferrer Font, és doncs, que l'Institut roman tancat fins a nou avís. O sigui que ja...
No tenim data.
Ja veurem si... No. Hem de veure que els electricistes vagin i comprovin doncs, que ja no hi ha aquesta fuita d'aigua a sobre del quadre elèctric de tot l'institut i que és segur doncs, posar en marxa la instal·lació elèctrica del Marc Ferrer. Ja veurem, a veure si està enllestit avui i demà poden tornar els al·lots a les classes o si no, doncs bé, avui, per exemple, em consta que els professors han quedat fora de l'institut per fer reunions de feina, anar avançant, etc.
Però si no, serà ja segurament per dilluns, si no aconsegueixen ja no durant el dia ja d'avui solucionar-ho.
Ja et dic, la comunicació del director és tancat fins a nou avís.
Ja.
Això ho deia ahir al vespre, si avui dijous tancat segur, demà ja veurem i si no dilluns esperem.
Confiem que vaig solucionar. Aquí a Eivissa queda, a més, també una escola tancada encara, l'escola de Camp Misses, que també estan pendents de quan podrà reobrir.
Bé. A part d'això de l'institut, en principi el tema de les inundacions ja ha passat, diguem-ne.
Sí, ja teniu bon temps, no? Ja us va explicar ahir també Miquel Salamanca que aquestes pluges havien set una cosa puntual d'un dia, però que ja no es preveien que pels pròxims dies tinguéssim més pluja.
Bé, i no sé, de Pepo, moment si... estem així.
Sí, sí.
I de fet també, més enllà d'això, Nieves, no sé si tinc temps, vull dir perquè l'illa està molt pendent del que li ha passat en Charlie de la Rúbia, no sé si estem al cas, és un formenterer que es troba embarcat a la Global Summit Flotilla, aquesta missió civil humanitària doncs, que tenia com a destí Gaza, i que bé, doncs, des de la nit d'ahir doncs, han començat a ser interceptats els més de 40 vaixells que formaven part d'aquesta missió civil. El vaixell d'en Charlie es diu Catalina i l'últim senyal que hem tingut d'ells és avui a les 9:14 hora espanyola quan es trobava més o menys a unes 30 milles de Gaza, en aigües internacionals. L'organització de la flotilla assumeix doncs, que el seu vaixell ha estat interceptat. Nosaltres estem en comunicació amb en Charlie de la Rubia, però des d'ahir a les 22:06 que no sabem res d'ell. I bé, doncs en principi hem vist que el Ministeri d'Exteriors d'Israel doncs, anunciava que els detinguts de la flotilla anaven sent traslladats cap a un port israelià, no sabem encara quin, i que estaven tots sans i estalvis. Recordem que el ministre d'Exteriors espanyol, Álvarez, ha enviat un comunicat a la diplomàcia israeliana dient que bé, que són persones, ciutadans no violents, pacífics, que anaven en una missió no violenta per transportar material humanitari, i en aquest cas doncs, reivindica que siguin alliberats el més prompte possible. En tot això, a Formentera hi ha un col·lectiu important de persones en defensa dels drets humans a Gaza que ha convocat per avui a les 5 de la tarda una marxa que partirà de la plaça de Sant Francesc i anirà fins al port de la Sabina amb el lema "Aturem el genocidi". És una acció coordinada amb la resta d'Europa que està prevista per fer l'endemà que començàs aquesta interceptació o aquesta captura dels vaixells de la flotilla solidària de Gaza.
I estarem molt pendents. Pepo Rubio, moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-nos l'actualitat de Formentera. T'escoltam dilluns.
Gràcies a vosaltres, salut.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i tornem per començar el debat del Consell Insular de Formentera.
IB3 Ràdio és participació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Doce i 22 minuts, ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant El dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com deien, a la presentació del primer dijous de cada mes, dedicant bona part del nostre programa al debat polític d'assumptes que són competència del Consell Insular de Formentera. I per ajudar-nos a enriquir aquest debat, a aquesta hora ja podem saludar a Javier Serra de Sa Unió, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a Rafael Ramírez de PSOE, bon dia.
Molt bon dia.
No poden estar avui amb naltros, de gent per Formentera, no podien estar, però bueno, farem el debat amb vosaltres dos. Moltes gràcies per participar en aquest debat que a més avui en dedic que fem de manera telemàtica. Abans de començar, com escoltàvem ara mateix el nostre company de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, ens explicava una mica els efectes patits a Formentera com a conseqüència de les fortes pluges que van caure dimarts a les Pitiuses, com ell mateix mos deia ara mateix, l'Institut Marc Ferrer continua tancat avui, i també ahir en Miquel Salamanca Salamanca, per exemple, el meteoròleg d'IB3 ens detallava que a l'estació d'Escamarís havien recollit 115 litres, que era una dada que deia que era de rècord. Amb tot això, volia demanar-li una breu valoració una mica de la situació viscuda i del que queda pendent. Javier Serra, de Sa Unió, començant per vostè.
Pues sí, com bé, molt bé explicat en Pepo, és veritat que aquí a Formentera pues, va fer menys mal que a Eivissa, així tot pues, van donar algunes situacions una mica complicades, més que res sobretot el tema d'inundació d'alguns soterranis, el tema d'inundació d'algun aparcament, alguna instal·lació esportiva, com bé comentat, algun magatzem, també com és fortes pluges com les de l'altre dia, pues, això també arrastra tota una sèrie de pedres cap a la via pública, cap als camins, en les quals la brigada de carreteres i camins van estar damunt la via durant tot el dia d'ahir, segueixen treballant-hi durant el dia d'avui i estan fent una feinada per posar-ho tot en ordre. Ja van passar també les granadores per posar-la també en condicions i bueno, van retirant les pedres dels porters que anaven caient de les parets. Així que en principi pues, es va fent tota una feina de recuperar la normalitat. També tenim els bombers treballant a diferents instal·lacions per poder anar traient l'aigua que ha quedat acumulada en aquests llocs. Com ben dit, hi ha hagut un magatzem pues, allà en el camp de futbol. També la pista d'atletisme pues, està inundada, estan treballant-hi. Hi ha alguns aparcaments que també estan buidant l'aigua. I bé, també pues, s'ajuda que han hagut tant de la brigada del Consell, tant de camins com de carreteres, com dels bombers, com de Protecció Civil, que també van estar ajudant amb aquestes feines. Jo crec que donar-los les gràcies a tots perquè han fet una magnífica feina precisament per minimitzar els efectes d'aquestes pluges.
Moltes gràcies. Rafael Ramírez, de PSOE.
Hola, buen día. Bueno, pues sí, agradecer a todas las personas que forman parte de los equipos del Consejo pues ese trabajo que están haciendo ahora. Y si hubiese que hacer algún tipo de crítica es, bueno, pues yo creo que un poco de falta de previsión, ¿no? Es decir, los colegios no deberían haber tenido porque se preveía que ya estábamos en una pre-alerta naranja que luego cambió a roja. Esta alerta llegó cuando ya estaba lloviendo, o sea, cuando los ciudadanos recibieron este mensaje en sus teléfonos móviles cuando ya la lluvia ya estaba instalada en Formentera y se generó pues situación de como estaba contando Pepo, pues bueno, en la recogida de los colegios, donde se había enviado un pues mails, ¿no?, a través del sistema de información de la CAI para que los padres recogieran a los niños del colegio. Luego, bueno, pues esto hubo una contraorden y esta falta un poco de imprevisión y de aviso, ¿no? Cuando llega el aviso tarde, quizás la queja, ¿no? En cuanto a los servicios del Consejo, entendemos que funcionan y que están dando lo mejor de sí y que, bueno, que en breve estará, entendemos que todo, pues como toca, restaurado y cada uno en su sitio.
I no només això, Rafael, sinó que a més, clar, els formenters que estaven a Eivissa o que anaven a Eivissa també van patir les conseqüències de la situació viscuda a Eivissa, que va ser molt, molt complicada.
Sí, correcto. Esto también quizás lo más, pues eso, no deja de ser falta de previsión, donde había gente que tenía citas médicas, que tenía asuntos pendientes en Eivissa, que tenía citas con administraciones, que cuando llega pues encuentra pues una situación, bueno, pues un poco de desastre, ¿no? Y esto es quizá lo que, bueno, pues visto lo que ha pasado en Valencia, no hace que tenemos reciente en la memoria todos, pues este tipo de cosas hay que tomarlas con más seriedad y evitar en la medida de lo posible. Pues eso, de dar la información con tiempo suficiente para que la gente se pueda estar a salvo.
Y ahora el que sembla que queda en cara, Rafael, es el tema del Instituto de Formentera, del Instituto Marc Ferrer, que encara continúa tancat, no saben cuándo podrá reobrir.
No, esto también es claro, esto también es una falta de previsión, ¿no? Es decir, bueno, pues se empiezan unas obras que son necesarias, que se tenían que hacer. Yo, para nuestro criterio, estas obras han empezado tarde, es decir, ha habido toda la temporada estival que podían haber estado trabajando, se empiezan las obras ahora, con lo cual es una molestia para los profesores, para los alumnos, no es el mejor espacio, hay alumnos que han tenido que salir del centro y utilizar otras aulas improvisadas en Formentera y bueno y el no contar con una fecha de reinicio pues también bueno pues genera una situación también de un poco de caos, ¿no? Esto es la misma lógica, ¿no? Esto obviamente nunca sabes cómo va a suceder un fenómeno meteorológico, no es culpa de nadie que suceda, pero obviamente sí tienes ya modelos de predicción meteorológicos que te permiten bueno pues intuir que la situación puede ser grave, ¿no? Entonces es mejor prevenir que tener que bueno que luego pues todo lo que pasa, ¿no? Evitar situaciones claves.
Javier, se recomentàvem ara amb en Rafael Ramírez dos assumptes, els vecins de Formentera que també es van veure afectats perquè anaven a Eivissa o estaven a Eivissa, i clar, els va agafar la situació tan complicada que van viure aquí a l'illa, i també que queda pendent, no?, l'Institut Marc Ferrer de Formentera que pugui reobrir.
Correcte, és a dir, s'estan fent totes les feines el més ràpid possible per tornar a la normalitat a lo que és l'institut. Jo crec que, com bé he explicat, aquests fenòmens són complicats de preveure, perquè canvien constantment, i precisament aquesta perillositat d'aquests fenòmens, i per tant a vegades és difícil acertar amb les prediccions de, en seguida que es va veure que començava a inflar-se, doncs van donar totes les alarmes que en moltes altres ocasions s'està doncs, amb alerta taronja i no es desenvolupen, i per tant no fa falta de passar a vermell com ha set el cas aquest. I sí, el que va passar amb Eivissa doncs, és complicat. Teníem també per diferents esdeveniments que tenen que celebrar-se per aquest fin de setmana, gent que venia de fora, gent que va tenir que fer nit a Eivissa, gent que s'anava, treballadors del Consell que s'anaven, que alguns d'ells doncs, no varen poder arribar en normalitat a destinació. Alguns, com he dit, van a Tenerife i Eivissa, i altres de Formentera que se'n van anar, que varen alguns treballadors, que també han perdut els seus vehicles de baixes aigües d'Eivissa, i bueno, pues, és difícil. La gent, alguns que tenien que anar a fer algun tràmit, també pues, la policia tampoc pogueren arribar. Bueno, el caos de la situació a Eivissa pues, va ser bastant més gros que els de Formentera, que gràcies a Déu van ser les hores d'aquesta pluja, però que llavors s'ha pogut circular en normalitat, s'ha pogut anar a tots els tràmits en normalitat, llevat del centre de l'Institut de Marc Ferrer, que seguim amb aquest problema, però ha que reconèixer que ha fet molt menys mal a Formentera i que hem tornat a la normalitat molt abans.
I deixam de banda l'actualitat derivada de les pluges, i el primer tema que volia posar damunt la taula avui en aquest debat és relatiu al transport. El programa de regulació Formentera Eco va finalitzar dimarts, 30 de setembre, aquest va ser el darrer dia, i d'acord amb les darreres dades que vàrem conèixer a mitjans de mes de setembre, la quota màxima de vehicles permesos s'havia assolit en 74 dels 122 dies de regulació que fins aquell moment es comptaven. Concretament, havien set 25 dies del mes de juliol i tots els dies del mes d'agost. Una xifra, a més, que suposava el triple que la temporada passada. Volia preguntar-los com veuen, com valoren aquestes xifres, Rafael Ramírez, del PSOE.
Bueno, Formentera Eco es un programa bueno, pues que se inicia con una legislatura hace dos, la anterior legislatura, la anterior, y bueno, pues obviamente en el que el Partido Socialista ha ido de la mano con Gent per Formentera y ha hecho todo posible porque saliese adelante. Es un programa que creemos que es necesario. De hecho, bueno, pues es un modelo que se ha copiado en Ibiza y que se está tratando de imponer en el resto de islas. Con lo cual entendemos que funciona, que es un buen modelo, que permite pues, un control para evitar la saturación, esa saturación que al final hace que la experiencia del turista que llega es mucho peor por esa sensación de saturación, de que las carreteras están llenas, que durante bueno, pues la última legislatura se ha ido reduciendo el número de vehículos cada año con una reducción importante, y que ahora bueno, pues este equipo de gobierno pues obviamente lo mantiene, y estamos de acuerdo en que se mantenga, pero no se está avanzando, ¿no? Creemos que el Formentera Eco solo es una parte de lo que está puesto en marcha, que tiene que ver con esa regulación de vehículos, con el control de los vehículos que tienen los alquileres, los rentacar, que todo esto está funcionando, pero falta una experiencia de vuelta, ¿no? Falta una vuelta de tuerca, ¿no? Y tiene que ver pues también con el número de vehículos que circulan de los residentes, y tiene que ir avanzando. Los últimos dos años la cuota no se ha bajado apenas, el descenso de cuota es mínimo, con lo cual, bueno, pues ahí no estamos de acuerdo con la decisión del equipo de gobierno, estamos de acuerdo en que se mantenga el programa, pero entendemos que tiene que ser más ambicioso, porque aunque este año, pues, si se ha llenado más días, tiene, bueno, pues vamos en el camino, pero todavía, pues bueno, pues nos falta. También es un programa que debería regular o modular un poco, pues, la afluencia de coches durante, es decir, distribuirlos a lo largo de la temporada, ¿no? Es decir, que no se sature solo en unas fechas concretas o en meses concretos, sino que estos vehículos, pues obviamente, si saturados porque hay gente que no ha podido entrar, con lo cual también es dentro de una política turística ir modulando para que la temporada sea un poco pues más estable, que no tenga picos demasiado elevados, que no haya momentos de excesiva saturación, y bueno, pues este es el trabajo que queda, un trabajo de reflexión y un trabajo de decidir que el programa es válido y que hay que ser un poco más valientes.
Javier Serra, de Saunió.
Sí, jo crec que el senyor Ramírez precisament ha definit el que estan fent. El que ell diu que no és el que han fet, és a dir, si volem redirigir els vehicles de mitjans de la temporada, que també vagin als costats de la temporada, les puntes de temporada, principi i final, doncs precisament el que han fet també revisant les quotes i facilitant que la gent pugui venir justament a aquestes puntes de temporada, tant al principi com al final, i justament quan hi ha més saturació és quan els hi posarà més dificultats perquè puguen accedir a Silla Formentera. Per tant, és una de les coses que han fet. També han treballat amb les quotes que han seguit baixant. Han baixat pels els visitants i, per tant, a pesar de que han anat baixant durant tots aquests anys, doncs veiem que, com bé comentat, enguany han tingut 74 dies de 122 dies de regulació en el 100%. L'any passat va ser de 39 dies, el 2023 va ser de 24 dies i el 2022 va ser de 12 dies, quan suposadament també els cupos eren molt més alts. A veure, quan parla de més ambiciosos, fins on es vol anar, no? Igual és allà on hem de començar a treballar, ara, en les xifres que tenim, perquè, com bé heu dit, va acabar dimarts aquesta regulació, doncs ara que hem recollit totes aquestes xifres, posar-les damunt la taula i començar a fer tots els estudis necessaris i portar-ho també davant les consells d'entitats per poder decidir com han de seguir, doncs, amb aquest projecte, no? Jo crec que estàvem fent una bona feina, ja en aquest moment varen dir que doncs, d'aquest projecte doncs, estàvem d'acord, de fet, els impulsors en aquell moment doncs, ho varen d'un davant, com he dit, el equip de govern, doncs, de gent per Formentera i el Partit Socialista també hi va estar, però nosaltres també estàvem i varen ser també els impulsors d'aquest projecte si anàs endavant. I, per tant, jo crec que és algo que tots compartim que de seguir, és algo que compartim que és necessari, és que compartim que realment un dels missatges de tota la gent de Silla Formentera, tant de la gent del poble com dels comerciants, com dels hotelers, és que la gent també que ve a Formentera pugui disfrutar precisament de Silla Formentera. No, perquè crec que és important donar aquesta experiència també als visitants. I bé, jo crec que seguim fent una molt bona feina i naturalment tot és millorable, per supost, i tot això es tira damunt la taula precisament per seguir endavant intentant mantenir el màxim consens possible.
Precisament crec que al darrer ple de la institució no es va aprovar una moció perquè les reunions de participació ciutadana per començar a dissenyar aquest Formentera Eco 2026 fossin en guany abans de que acabi l'any. Rafa Ramírez?
Sí, bueno, es una propuesta de Jean por Formentera y yo hay una cosa en la que discrepamos, ¿no? Es decir, bueno, cuando es decir, es cierto que el programa se mantiene, yo esto pues lo tenemos claro, también es muy difícil que socialmente se pudiese revertir. No creemos que el equipo de gobierno pues bueno, sea el programa más favorito que tengan y luego sí, el mensaje que lanza el equipo de gobierno pues dista de lo que del mensaje que lanza el Consell de Entidades, ¿no? El Consell de Entidades siempre que hay una opción, siempre elige la más exigente y tiene claro, hay voces dentro del Consejo que piden, ¿no? Pues ese salto de este giro de tuerca donde también, bueno, pues empieza a analizar, se puede a repensar en la movilidad de los residentes, ¿no? Que tenemos más coches que residentes, que esto es algo que también lo tenemos que hacer ver y tenemos que bueno, pues colaborar, es decir, no podemos exigir solamente a los de fuera, sino que tenemos que empezar a ser conscientes de que la movilidad, porque hay diversos estudios que se han ido presentando de la movilidad y de quién genera esta movilidad, pues también hemos visto cómo bueno, pues los residentes cogemos el coche para casi todo y tenemos demasiados coches por familia y esto pues hay que ponerle poco a poco, primero pues esa percepción y esa conciencia a la ciudadanía y luego poco a poco pues ir introduciendo medidas correctoras también en el ámbito de dentro del programa de Formentera Eco, ¿no? Y esta es la parte que el equipo de gobierno pues bueno, pues ya está diciendo que a lo mejor ya hemos llegado al tope, estos mensajes se lanzan desde el equipo de gobierno, ya hemos llegado al tope de regulación, ya no habría que bajar más vehículos. Esta temporada se han bajado 70 vehículos, con lo cual 70 vehículos no es apenas una cifra bueno, pues que sea significativa, con lo cual para nosotros debería ser pues más ambicioso. Esta es la postura que tiene el Partido Socialista.
Javier Serra, Saunió.
Bé, seguint en la mateixa línia, com he comentat abans, tots els projectes sempre són millorables, podem opinar de maneres diferents, però jo crec que l'objectiu en general és el mateix, és que aquesta regulació serveixi perquè la gent que ens visita doncs, tingui aquesta sensació de que pot visitar la nostra illa sense cap problema i evitar la saturació damunt les nostres carreteres, no? Jo crec que hem de començar a passar base. La base és que tinguem actiu ja aquest transport públic tan necessari per poder seguir actuant, depèn amb quines xifres, en quant a Formentera Eco. Estem en marxa en tots els projectes per treure sol·licitació al transport públic, fer que incrementar aquestes línies, fer que incrementar aquest transport, que ja durant aquests anys de la Unió pues, ja s'ha anat incrementant, però hem de posar aquesta base perquè al final la gent, els residents que ell comenta, puguen tenir aquestes oportunitats de poder utilitzar aquest transport públic, que tinguin una alternativa en els seus vehicles privats. Però també ha que tenir en compte una cosa, que dos terceres parts de l'illa Formentera és disseminat, i això és una cosa que sempre ho diuen, tant Partit Socialista com gent per Formentera, i és una cosa que ha que tenir-ho sempre en compte. Formentera, gràcies a Déu, pues, té un sistema de cases en el camp, d'apartaments, de vivendes turístiques en el camp, d'hotels en el camp, és a dir, estan disseminats. I entonces també fa molt difícil donar cobertura en el 100% de la població en quant al transport públic. Per tant, no, hem d'anar molt alerta com fem aquesta regulació perquè pretenem mantenir aquesta, nostra, aquesta illa, aquesta magnífica illa que tenim de Formentera, però no hem d'ofegar pues, a la gent de l'illa en depèn de quines limitacions. Hem d'anar molt alerta. Que estem d'acord que s'hi ha de treballar? Sí, però hi ha que anar molt alerta a veure com es fa.
I seguim amb tema de transport. El que ha baixat és el nombre de vehicles privats que han accedit a les illetes durant l'estiu. Han set al voltant de 15.000 vehicles menys. Javier Serra, la Unió?
Sí, es va modificar també el reglament per ampliar també els períodes d'aplicació, perquè per entendre que finalitzant doncs el 30 de setembre seguia mantenint-se una mica els caos, diguem, per la zona interior, si ho deixàvem lliure, s'han ampliat fins de finals de 15 d'octubre, perdó, i sí, efectivament, pues, s'ha reduït aquest número de visitants, ha baixat uns 15.000 vehicles, sí que és veritat que durant el mes de maig hi va haver una petita pujada, al redor de 2.500 vehicles més, hi ha que recordar que la capacitat màxima de desaparcament és de 380 cotxes i 1.132 motos, que sol haver-hi una rotació durant el dia, que sol rondar doncs, un 30% en cotxes i un 60% en les motos, i que bueno, enguany s'ha fet un control més exhaustiu d'aquesta situació. Considerem que pot ser un dels motius pels quals també ha baixat aquest número de vehicles. Abans, doncs, anteriors legislatures, doncs, a pesar que hi havia topes, hi havia una mica de desgavell que permetia que al final hi hagués més vehicles desautoritzats, i enguany doncs, també en su control de SAMAS doncs, consideram que això també és un dels motius pels quals hi ha menys vehicles. No només això, sinó que també ha augmentat el transport públic la línia en aquest espai i doncs, de la bicicleta i de taxi doncs, també s'ha incrementat. Al final, la suma de tots aquests factors pues, fa que hi hagi hagut aquesta davallada en l'accés de vehicles de llines per metre de les salines.
Rafael Ramírez, PSOE.
Pues sí, bueno, no sé, en principio es una noticia que debemos tener con cuidado. Claro, nosotros no tenemos el acceso a los datos que tiene el equipo de gobierno, como es lógico, estamos en la oposición y cuando necesitamos un dato lo tenemos que pedir y no está en la voluntad del equipo de gobierno o el tiempo en que nos lo traslada. Es cierto que se ha ampliado la regulación, esta ampliación de regulación es una propuesta que se aprobó en pleno del Partido Socialista, que nos alegramos que bueno, se votó por unanimidad y nos alegramos que se haya hecho efectiva. Esto bueno, tiene que ver, hay varios elementos, ¿no? Uno es la temporada y hemos visto como algunos empresarios de la zona de Illetas pues de restauración se quejaban, ¿no?, de que ha habido pues menos afluencia. Bueno, siempre se ha hablado de reducir la presión sobre Illetas, parque natural, y cuantos menos vehículos, pues entendemos que es un buen camino. Hay que reforzar más todavía, como decía el conseller, pues el tema del transporte público. El conseller lo decía en el tema anterior, ¿no? Se está licitando, bueno, pues no se llegará a la licitación esta, vamos, la percepción que tenemos de lo que dice el equipo de gobierno es bueno, pues con las modificaciones que se pretenden hacer, que el otro día pues separaron el pleno por el resto de partidos, pues no sabemos si esta licitación estará antes de que acabe la legislatura. Una licitación es difícil, pero bueno, esta licitación desde la legislatura pasada está bastante, 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 bastante avanzada y no entendemos cómo todavía, bueno, pues todavía no está ya en su recta final o está a punto de salir o no sé, el expediente no está todavía terminado y se pretende todavía modificar más.
Obviamente la presión, pero bueno, habrá que analizarlo con los datos de la temporada y ver cómo el sector de restauración pues bueno, ha trabajado, pero si hay menos presión de vehículos en parque natural, obviamente yo creo que es mejor y además, bueno, eso significará también, entiendo, que en vez de ir directamente todos a Yetas, pues se han utilizado, se han ido a otras playas y ha habido más movilidad por el resto de la isla. Con lo cual, pues ese parque natural queda menos saturado. Bueno, estamos todavía, no está el final de la temporada, no están los datos encima de la mesa y bueno, entendemos que bueno, la importancia, que es cierto, en esto coincido con el conseller, de que tengamos pues un sistema de viajeros, o sea, un sistema público de transporte que sea pues mucho más efectivo, ¿no? Esto es algo que tenemos pendiente en Formentera, tenemos una contrata que ya está caducada hace muchos, muchos años, esto no es indiscutible, pero hay que seguir trabajando con esfuerzos para que esta contrata sea cuanto antes y pues en un parque natural pues obviamente consiga pues eso, reducir todavía más el número de vehículos que entran.
Donem un torn de rèplica a Javier Serra, de Sa Unió.
No, jo crec que estem tots d'acord amb la situació que hi ha. Coincideix que, a més, amb el senyor Ramírez, que ara, pues, com t'havia comentat, de Formentera Eco, pues, ara ha de valorar totes les dades, acabar temporada, recull totes les dades, fer balanç de la temporada, fer balanç en els comerciants, en els restauradors de la zona, fer un balanç també de tots els números definitius d'accés. És a dir, que jo crec que ara pues, toca treballar de cara a la pròxima temporada, toca treballar de quines són les mesures que ha d'aplicar i realment pues, insistir molt. Primer, tot el tema del transport públic que s'ha incrementat, això junt amb els taxis, l'ús de la bicicleta, major control sobre l'aparcament, tot això ha millorat i ha fet que al final pues, bueno, s'hagi reduït pues, aquesta xifra.
Rafael Ramírez, PSOE.
No, pues o sea, es esto, ¿no? Hay que seguir trabajando y esperemos que bueno, pues que tengamos esa contrata tan necesaria de transporte público. El consejero lo decía, hay y algo que no comparto, ¿no? Es cierto que mucha población de Formentera, muchos de los ciudadanos, bueno, pues tienen su residencia en diseminado, pero no quita para que, porque esto sí que se me ha quedado pendiente del tema anterior, no quita para que realmente pues haya más de un vehículo por persona en Formentera, o sea, es decir, no, los niños no conducen, los ancianos muy ancianos no conducen, es decir, hay demasiados vehículos de residentes que obviamente, bueno, con una contrata mejor de transporte público pues se podrían reducir y es cierto, o sea, y en esto estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en hacer pues una medida sin una buena reflexión, sin los datos encima de la mesa, pero sí que es el camino es la contrata de transporte público más eficaz, más eficiente, que llegue a más sitios y que permita, pues eso, al ciudadano, ahora que encima hemos vivido unos años de estar subvencionada, pues que permita al ciudadano evitarse incluso esa molestia, ¿no?, del coche para todos los sitios, tener que aparcar y bueno, pues generar una movilidad más agradable, porque no es solo la percepción que tiene el turista, ¿no?, cuando llega, que tiene que ser buena, porque obviamente es la fuente económica de Formentera, pero la mayor fuente económica de Formentera, pero también el residente necesita poder vivir en un entorno que sea amable, que sea sostenible y que no sea agresivo con su calidad de vida, ¿no? Yo creo que hay que conseguir aunar estas cuestiones.
Una altra notícia d'actualitat que van conèixer fa un parell de setmanes i que tenim damunt la taula són els 2 milions d'euros que el govern destinarà a les obres de carreteres a Formentera. Són 500.000 euros més del que estava inicialment previst, tot això per finançar projectes urgents de millora de la xarxa viària, que en el cas de Formentera serà per sufragar la millora de la via principal de l'illa, la carretera PM820 des de la Sabina fins al quilòmetre 4. Comencem ara per Rafael Ramírez, del PSOE.
Bueno, pues es obviamente una buena noticia, es una noticia que tiene que ver, o sea, yo esto en la legislatura pasada se habló muchas veces de quiénes son los propietarios de las carreteras. Tenemos claro que esta carretera, nuestra carretera principal es del Consejo Insular de Formentera y tenemos la responsabilidad de mejorarla y adecuarla. Es un esfuerzo económico serio, o sea, es decir, bueno, lo que no hemos visto es el proyecto de reforma que hay para este trozo, es decir, para nosotros habíamos dejado planificado pues un proyecto de reforma de una carretera mucho más amable, donde hubiese un carril separado de bicicletas para que fuese un trayecto seguro. No hemos visto este proyecto, nosotros no tenemos lo que se va a hacer, la intervención, entendemos que es una parte, bueno, pues de la Sabina hacia San Francés No, el consejero de seguro tiene mucha más información. Y luego hay algo que está asociado, ¿no? Porque en estas carreteras pues siempre tenemos la polémica de quién las paga, ¿no? Esa Unión reconoció muchas veces, como el Partido Socialista, que es una carretera de propiedad, bueno, pues insular, es de Formentera. Y lo que no entendemos es pues un tema asociado que yo creo que también tiene esa implicación, ¿no? El porqué, ¿no? Es decir, cuando hay el Gobierno de España propone a la comunidad autónoma una quita de deuda de 1.740 millones de euros, no entendemos cómo desde el Partido Popular y desde Sarmiento también, pues se niegan y Marga Proen sobre todo, se niegan a recibir esta condonación de deuda que permitiría pues una mejora en los presupuestos del Estado, de la comunidad autónoma, y permitiría pues tener una financiación mejor proveniente de la comunidad autónoma para que Formentera pudiese encarar no solo una pequeña parte del proyecto de reforma de carreteras, sino bueno, pues hacer un plan a más años y que fuese más integral.
Javier Serra, de Sa Unió.
Sí, bueno, jo crec que la notícia principal i la més important, sense desviar el tema com el fa el senyor Ramírez, és que rebrem a Formentera 2 milions d'euros per poder intervenir una carretera que fa més de 20 anys que no s'hi fa ninguna actuació. Entonces, per tant, jo crec que és el més important. L'última actuació que es va fer des de la zona de Camarí fins a la zona d'Escaló, i perquè va fer retelètica, perquè va tenir que portar una línia nova de corrent des d'Eivissa a Formentera. Jo crec que l'important és el que nosaltres de la Sònia Nat vengut reclamant durant anys i anys i anys, que era que se tenia que actuar ja immediatament, urgentment, de la carretera principal, la PM820. Està molt malament aquesta carretera, està totalment criballada, és a dir, té uns trencs que si podes pot passar la mà per enmig d'aquests trencs. La seva seguretat ja em deixa molt que desitjar. Quan plou, cada vegada està més malbé, es fan forats. És a dir, nosaltres vam haver d'actuar-hi d'urgència, precisament abans de la temporada, per fer una sèrie de remendos per poder aconseguir arribar a final de temporada i poder actuar ja d'una forma integral, que és el que demanàvem des de fa anys, no fer patxes, sinó fer una actuació sèria damunt d'aquesta carretera, que la farem des de la Sabina fins a el que serà Sabina Repsol, que veiem aquí habitualment a Formentera, passat la casilla, i que mereix una actuació important. L'import inicial era 900.000, és veritat que el diputat va aconseguir, que entonces el president del Consell de Formentera va aconseguir 1.500.000, i nosaltres, en la nostra feina, hem aconseguit arribar a 2 milions per enguany. És importantíssim que no només hagués de fer aquest tram, fem hasta aquí, perquè llavors des de la casilla fins a Sant Ferran es té que obrir per canviar tot el sanejament, i per tant és ara una tonteria arreglar-ho per llavors tornar-ho a desfer, però queden moltes altres zones que se tenen que arreglar. Parlem de la carretera de les Sabines Pujols, parlem des d'Escaló fins a la Mola, parlem de la carretera d'Escap arribar fins a Escap, parlem de la carretera de Calassona. És a dir, queden moltes vies en les quals s'ha d'actuar, i naturalment, sigui qui sigui el govern que hagi, doncs necessitarem que inverteixin aquests sous a Silla Formentera, que és l'essencial. L'important, el projecte està a disposició pública, estava a disposició de tothom perquè el poguessin fer, i l'important, que tibant han d'aconseguir fer aquestes obres, estan ja puntet a puntet, es va aprovar per el Consell de Govern aquí en el Faro de Formentera, a Formentera, i ara només falta que poder signar ja aquest conveni. Tenim tot preparat perquè en el moment que signem aquest conveni surti licitació, que està obri i es faci com abans, que tant el senyor Ramírez com jo estem d'acord que és urgentíssim i necessari.
I mentre es continua reclamant també al Govern central la signatura dels convenis de carreteres per recuperar-los al marge del factor d'insularitat, no, del règim especial de les Illes Balears, Rafael Ramírez.
Sí, bueno, eso es lo que es el equipo de gobierno anterior ya tenía un proyecto para esta reforma, como decía antes, ¿no? De esta carretera, de la 820, y era un modelo, obviamente, un modelo diferente, que es lo que, bueno, las negociaciones que teníamos con el Ministerio y que se estaban trabajando a final de legislatura, pues tenía que ver, ¿no? Tenía que ser, porque el Ministerio no estaba por la labor de, esto es así, no estaba por la labor de mantener el mismo modelo de movilidad, pero sí que estaban abiertos a trabajar sobre un modelo de movilidad en esta carretera, pues eso, que fuese mucho más amable con los ciclistas y seguro, o sea, que hubiese una separación real. Yo entiendo que esto no se ha tocado, no se va a hacer así, lo que creo es que se imagino que será un reasfaltado de este tramo hasta la gasolinera, que bueno, obviamente es necesario, pero no creo que sea, o el Partido Socialista no piensa que este sea la vía, ¿no? Es decir, que es una vía que permita también, pues eso, seguridad para los ciclistas, con lo cual se produce también, si los ciclistas se encuentran seguros, se reducirá el número de vehículos, y al final es pues el objetivo que tiene que haber, que sea una movilidad pues absolutamente sostenible o cada vez más sostenible, ¿no? Mejor tipo de vehículos, carreteras más seguras, con vías separadas y diferenciadas para ciclistas. Es decir, este es el camino, ¿no? Y bueno, en este camino el equipo de gobierno nos encontrará. En otro tipo de camino, pues obviamente tendremos más discrepancias.
Javier Serra, de Sa Unió.
No, yo creo que lo importante és que el president de Formentera té molts de camins, té moltes vies alternatives que es poden fer servir. Això és molt important, perquè nosaltres l'espai que tenim a Formentera és limitat i la proposta que proposaven ells de fer un carril de bicicleta separat no cap. Complint els estàndards que demanen i les mides que demanen, no hi cap. No hi cap en el tamany ara mateix que tenim de via. És a dir, s'haurien de fer expropiacions, s'hauria de fer tota una sèrie de coses que, primer, que retrasarien, i segon, per suposar això, fer tots els expedients d'expropiacions en els ciutadans de Formentera per poder créixer aquesta via, que en aquests moments, segons ells ho van plantejar, no hi cap. Això és el principal. Però, bueno, el més important és no només que hi ha un reasfaltat, hi haurà zones que quizás podran reasfaltat perquè la base està correcta, però en altres zones, si parlam just passat els camins d'Esbois baixant cap a la Sabina, doncs hi ha una zona que quan plou molt també l'aigua es queda damunt la carretera, doncs aquesta zona es tocarà la base, s'intentarà evitar precisament que quan plou fort doncs s'acumuli l'aigua en aquesta zona i sigui un perill per la gent que circula, i per tant també es tocaran els accessos com per exemple a Port Ocellà, que saben que és un punt negre de la nostra xarxa viària i en els quals s'han produït molts accidents. És a dir, estan treballant, jo crec que hem donar la seguretat en aquesta via, que estiguen en les condicions que pertoca i que al final aquells punts delicats pues, donar-los una solució que tant d'anys se'n parla però que no s'ha fet. I entonces, pues, bueno, jo crec que el principal és com tot aquest dit, que ara van anar aquests sols, que el 2015 pues, que va acabar aquell conveni en aquell moment, que va pagar l'Estat. Ara pues, tirem la culpa entre l'Estat i el govern balear, nosaltres consideram que tenia que ser l'Estat que tenia que pagar-ho. Seguirem reclamant-ho, pues, aquest conveni amb l'Estat, mm-hmm. perquè consideram que és lo lògic i el que tindria que ser. I van seguir reclamant governars que governars. És a dir, que sempre han reclamat que té que ser el govern de l'Estat que té que pagar aquestes inversions en carreteres. I jo crec que, bueno, és un començament. 2 milions d'euros, anem a treballar sobre això i anem a intentar veure de l'any que ve poder tenir-la més.
Idò, hem de deixar aquí Javier Serra de Sa Unió, Rafael Ramírez del PSOE. Moltíssimes gràcies als dos per participar en aquest debat i ens retrobam el mes vinent.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Són les 12:50, gairebé 56 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i enfilam ja la darrera part del programa d'avui.
IB3 Ràdio és cultura.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Són les 12:57 minuts i repassam l'agenda cultural del dia amb el nostre company Javi Riera. Bon dia.
Bon dia, una altra vegada.
Arrencam l'agenda d'avui dijous, precisament a Formentera. Ara mateix estàvem al debat amb els dos representants de Sa Unió i de PSOE, perquè avui és dia d'inauguracions allà a l'illa.
Sí, perquè en uns minutets, a la una, s'inaugura el Far de la Mola, l'exposició del Museu Arqueològic Pitiuses, Empúries en Serune. El viatge impossible, una proposta 360 que mitjançant elements com la realitat virtual ens planteja una simbiosi entre les troballes arqueològiques d'aquestes tres localitats tan allunyades i la seva relació històrica i patrimonial.
I un poc més tard, una altra inauguració a Sant Francesc.
Sí, a les 8 de la tarda, al centre Antoni Turc Gabrielet rep l'exposició col·lectiva Tardor d'Art, on exposen autors independents de l'illa. Es podrà veure fins al dia 11 d'aquest mes en aquesta sala de Jardí de les Eres a Sant Francesc.
I avui és també dijous de Can Jordi.
Sí, perquè la Blues Station de Sant Josep avui s'apropa al jazz amb Half Up, trio format per Carlos Gordon, Julien Cantoné i Michael Caras. El podran gaudir de 7 a 9 del vespre.
I un darrer apunt musical a l'escenari de Cas Costes.
L'establiment de la carretera de Sant Josep rep l'acústic del solista Héctor Roldán, finalista de la primera edició del concurs televisiu La Voz.
I de moltes propostes. Moltes gràcies, Javi Riera.
A vosaltres.
I avui acabem el programa amb una veu inconfundible, la de Gordon Matthew Thomas, més conegut com Sting, que fa 73 anys, baixista, vocalista i compositor de la legendària banda dels anys 80 de Police. Avui els acomiadam escoltant aquest Brand New Day de la seva etapa en solitari que va encetar després. Nosaltres tornem demà a les 12 i 4 minuts puntuals a la sintonia d'IV3 Ràdio. Molt bona tarda.